50 passatgers, 3 vagons de la cua del tren han descarrilat per raons desconegudes. Hem arribat així a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si vos deman quina és la darrera pel·lícula que heu vist, segur que me contestareu aviat, pràcticament sense pensar. Però si vos deman que trieu una pel·lícula que pugui explicar un trosset de la vostra vida, això ja se complica. Quina seria aquesta pel·lícula? Això és el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses que vos oferim a trossets, que són tot un experiment radiofònic. Avui coneixerem la pel·lícula d'Anna Magdalena Vicens, biòloga, botànica, d'en Marc Ferrà, periodista, corresponsal, Marta Lliteres, exesportista d'elit, en Miguel Fèlix Chicón, més de 25 anys al capdavant de Salvament Marítim de Balears, i Jaume Fiol, que és un joveníssim metge. Si voleu recuperar el principi de la conversa, que va començar dilluns, només heu d'anar a la pàgina del programa, a tot i vetres. Avui és dijous, si mos escoltau en directe i toca pel·lícula. Si mos estau escoltant i seguint aquesta setmana, haureu descobert que parlam amb 5 persones diferents, però que aquesta conversa llarga que hem mantingut l'hem anat fent trossets al llarg de la setmana. Varen començar amb una cançó, hem seguit amb un viatge, un llibre, avui toca pel·lícula. I la pel·lícula que ha triat en Jaume Fiol, la persona amb qui estem xerrant, es aquesta.
¿Quién es el 67? ¿Hay cuántos? ¿66 enfermos en este psiquiátrico?
Sí, correcto, sí.
A mí me parece que Rachel Solando sugiere que tienen 67 internos, doctor. Mucha gente sabe qué pasa aquí, pero nadie habla de ello. Es como si tuvieran miedo de algo.
No habrá tomado pastillas, ¿verdad? ¿Ha presenciado la desaparición de algún fantasma?
Bueno, bueno, mal rotllito, que dirien alguns. Jaume Fiol, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Quina pel·lícula mos has triat?
Thriller psicològic, no? Shutter Island, protagonitzat per DiCaprio, que és una de, bueno, són les meves pel·lícules favorites. Jo som molt d'aquest tipus de pel·lícules, no? De... No m'agraden les pel·lícules de por, aquestes de susto, a mi no m'agraden, de fet. A partir de les 10 del vespre jo ja no les mir, perquè estem no descansant com tot.
Sí.
Però sí que aquesta de thriller psicològic, de donar-li voltes un po', d'una història així i tal, sí que m'agraden, sí que m'agraden més.
Sí.
Jo crec que Shutter Island és una, bueno, pel·lícula molt recomanable per qualsevol.
Un peliculón, efectivament, que aquí hi ha en DiCaprio veient un psiquiàtric des de dins.
Claro.
I me feia pensar també un metge que té una vocació, que ha fet tot un viatge, com dèiem en el principi, que són molts anys d'estudi, molts anys de formació. No sé si quan entres veus les coses de diferents maneres, si hi ha un xoc entre el que m'havia imaginat i la realitat.
Jo crec que tots els que hem estudiat medicina tenim inicialment una percepció molt romàntica de la medicina, molt Doctor House, perquè com que l'únic que importa, per dir-ho com era, és la malaltia del pacient, i quan comences a fer feina i te'n dones compte de que els problemes que té la gent no únicament està motivat pel problema de salut, sinó que també hi ha molt de problemes socials, econòmics, etc, etc, hi ha un rerefons. I jo crec que quan comences la carrera, pues, tens aquesta il·lusió i tal i qual, i penses que tot te sortirà, pues, això, com un capítol de House, diagnóstico, tratamiento y curado. La realitat no és aquesta.
Teniu temps de xerrar amb la gent?
Tenim un temps relatiu per xerrar amb la gent. Depèn una mica. Jo tinc la sort que ara, quan estic fent feina, sí que és veritat que tenim cert temps per poder xerrar i explorar, diagnosticar i tal. Però sí que és veritat que altres parts dins la sanitat, jo crec que sobretot d'urgències, d'atenció primària, que està molt més limitat perquè tenen volums molt grans.
En Jaume Fiol, que és otorrino, exerceix a l'Hospital d'Inca, té 30 anys. T'ha passat que te diguin, però vostè no és molt jove?
M'ha passat, sí, m'ha passat.
O que te manin pel metge directament.
No m'ha passat, però millor perquè sóc un tio alt i exercesc una mica de, no, de sensació, d'intimidació. Sí. Jo crec que la gent sempre sí que te veu com un metge, encara que siguis jove. Sí que és vera que ho he notat molt, sobretot, i això és una cosa que crec que està canviant amb els anys, sobretot amb les dones, que amb les metges, les dones.
Sí.
Sí que m'he donat compte, per exemple, jo que sé, gent, això, de la meva edat, lotes de 30 anys, que, claro, quan han de fer una exploració, han de veure un pacient, hi ha pacient major, sobretot majors, no? Que al final demanen, vale, i ara on està el metge, no?
Ja.
I han estat elles, no? Ja. Crec que és una concepció també una mica arcaica, no?, de lo que era la professió metge. Que crec que està canviant, i està canviant molt, perquè, de fet, jo crec que ara pràcticament un 70% de la gent que se forma són dones.
Sí, a la facultat hi ha més dones que homes. No, no, i això, bueno, i és una carrera difícil, complicada, però segurament tota aquesta feina que s'ha fet per despertar vocacions científiques està tenint fruit ara.
Sí, 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 clar, clar.
En Jaume, que dèiem que és otorrino, per tant, cuida sa veu i li fascina sa veu. Aquí el senyor Pavarotti cantant aquest Rigoletto de Verdi, un home amb una veu meravellosa, portentosa, que sempre anava amb un mocador, amb una bufandeta, no sé si per treure-se la suor, que també suava molt, o per cuidar-se la veu.
Podrien ser posar dues coses, eh?
T'he posat Rigoletto de Verdi perquè com a obra de teatre o d'òpera, no sé si l'has vista.
Jo la vaig veure aquesta a Varsòvia. De fet, estava en un congrés europeu de laringologia, que és la part aquesta de la veu i tal, i, bueno, una hora baix, un vespre, no tenien res a fer amb uns companys, van dir, bueno, però me van quedar per Varsòvia. I al final, vam acabar a l'òpera de Varsòvia veient Rigoletto de Verdi, que m'ho va encantar. Vaig veure també El fantasma de l'òpera, que la van fer en l'auditorium, que també m'ha agradat molt.
I tenim músics, locutors, mestres, moltíssima gent que utilitza la veu com a eina i que la matxaca molt. Com us han de cuidar la veu, Jaume?
És una molt bona pregunta. Jo crec que la veu s'ha de cuidar depenent una mica de qui l'utilitzi, no? Vosaltres, que sou locutors, gens que, bueno, que heu d'estar xerrant constantment, hauríeu de tenir una cura especial en la veu. Altres que potser no l'empleen tant o no fan feina de cara al públic, no l'haurien de cuidar. Sí que és veritat que la hidratació sempre és molt important en tots els casos. Un bon ús de la veu en termes d'evitar, pues, cridar, situacions de forçar la veu, jo crec que són també molt, molt importants. I també, sobretot gent que sou professionals de la veu, a vegades una valoració per un logopeda, inclús alguns professors de cant, jo crec que són molt positives per no tenir recaigudes.
En el final, projectar amb la veu.
Exacte.
Hem de saber treure, no?
Sí. A veure, les cordes vocals són dos músculs que s'obrin i se tanquen. Això és com els que fa una marató, no? Si tu no estàs preparat físicament per poder aguantar 40 quilòmetres corrents, doncs tampoc estaràs preparat per poder xerrar durant 6-8 hores seguides, no? Llavors, clar, al final nosaltres veiem les cordes vocals com, bueno, com una cosa que tenim en el nostre dia a dia, però no deixa de ser un múscul.
Mm-hmm.
I és un múscul que se rehabilita, és un múscul que s'atrofia, és un múscul que pot tenir lesions, com pot tenir una lesió muscular. I, claro, és molt important cuidar-ho.
I aquesta veu mos dona identitat, no, també?
Exacte. La nostra veu és part de la nostra identitat i mos defineix molt com a persona. Com la nostra personalitat depèn molt de la veu que tinguem.
De quan l'empleem. Per què hi ha veus greus i agudes?
És un concepte anatòmic. Els homes tendim a tenir una laringe, una estructura vocal més grossa, tenim unes cordes vocals més gruixades i les dones tendeixen a tenir unes cordes vocals una mica més allargades i una mica més finetes. Això al final el que produeix és que quan s'ajunten aquestes dues cordes vocals generen una onda vibratòria, és igual que una corda d'una guitarra. No? Diguéssim que les cordes de la guitarra més agudes i les cordes de guitarra més greus. Pues, aquesta gruixuda que hi ha de les cordes vocals són les que defineixen el rang vocal que tenim nosaltres.
I les podem modular? Algú que té un to molt agut el pot baixar una micona, sí, i viceversa?
El poden modular, se poden modular. Per exemple, es falsete, no? Això és una eina que, per exemple, cantants com els que hem escoltat a banda d'òpera pues, ho tenen amb una senzillesa increïble, no? Perquè poden anar de tons molt aguts a molt greus, poden fer variacions d'aquestes harmonies molt d'una manera molt senzilla. Nosaltres ho tenim un poc més complicat.
Ja, és que no, però bé, és una bona demostració el que deies, que són músculs, no?
Són músculs, sí.
I que s'exerciten i s'han de cuidar.
Sí, sí, i al final Pavarotti pues, és un deportista d'èlit, en lo seu, i així ho demostra, no?
Un esportista d'èlit de sa veu.
Exacte.
Idò, ves preparant una recepta, no sé si tiraràs cap a nacional, local, internacional...
Jo crec que farem algo local.
Vinga, idò, prepara.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Molt èpica és aquesta cabalgata de les Valquíries de Wagner. Miguel Félix Chicón, també és una música de pel·lícula.
Me encanta el olor a napalm por la mañana.
Sí, eso.
Huele a victoria.
Aquesta no me l'esperava que me la digués, però no li diu molt aquesta frase en el senyor Chicón, però és la frase mítica d'Apocalipsi Now.
Que Duval dice muy bien, dicha, cuando están massacrando al poblado vietnamita, en fin, dentro de la película Apocalipsi.
Sí, a més se van apropant amb els helicòpters cap al poblat i amb aquesta música de Wagner, no?
Sí, Wagner, que curiosamente no es uno de mis músicos preferidos, pero bueno, que es muy épico,
sí,
¿no?
Sí, es molt èpic.
I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours when it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell! You know, that gasoline smell!
Idò, és que hem d'anar per una pel·lícula i hem fet un poquet de trampa perquè sabíem que aquesta d'Apocalipsi Now estava entre les possibles opcions de Miguel Félix Chicón, que mos acompanya, ha estat, i ja ho sabeu si mos estàu escoltant tota la setmana, responsable de Salvament Marítim a Balears, marí mercant, ja jubilat, I un home de música, de llibres i de cinema, estic segura, també, no?
Sí. Bueno, de hecho, esta película, Apocalipsi Now, basada en uno de mis libros preferidos, en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, pues una película que, quieras que no, es épica. Además, fue épica incluso llevar a cabo la película, la producción que se hizo en Filipinas y que creo que hubo ahí un desastre. Las pasaron canutas. Pero vamos, hay más películas también, ¿eh? Quizás...
¿A veure?
Sí, quizás la que más me llama la atención... si tenemos que elegir, ¿no? Hay muchísimas películas, igual que muchas músicas, igual que muchos libros, pero Senderos de Gloria, Path of Glory, de Stanley Kubrick, en la que Kirk Douglas es protagonista, es una película que para mí es un canto antibelicista tremendísimo y antipena de muerte, ¿no? Y que rescata una frase de Samuel Johnson, una maravillosa frase de Samuel Johnson, que fue el primer judío que entró en la Cámara de los Lores, y la frase es, la diría en castellano, el patriotismo es el último refugio de los villanos. Cuando le azuza el mariscal a Kirk Douglas para que vaya y le dice, no, porque la patria y tal.
Ya me escoltaron.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Ah, no quería llamarle canalla, ¿no? Casi, casi. Però com és que li ha vengut en escap aquesta escena i aquesta frase?
Pues esa escena es mítica, ¿no? Viviendo lo que vivimos actualmente, ¿no? De patriotismos y nacionalismos extremos en todas las bandas, ¿eh? Me parece realmente muy retrógrado, y claro, todo vuelve al origen, ¿no? El hecho de que con la excusa de patriotismos de todo tipo se masacre, se castigue, se banalice a todo tipo de ser humano, ¿eh? Estamos hablando patriotismo de todo tipo, ¿eh? Sí. Tanto los nacionalistas...
Es igual. Es patriotismo malentendido.
Se acerba, malentendido, sí, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que algunos... hemos tenido la suerte de nacer en un sitio y otros han tenido la suerte de nacer en otro. Uh-huh. Yo, curiosamente, que nací en la orilla sur del Mediterráneo, con la suerte de nacer en el seno de una familia que después nos pudimos venir a la orilla norte, y que ahora se está viviendo todo lo que es el proceso de que todas estas personas que tienen tanta necesidad, tanto de hambre como a necesidad de no ser masacrados, intentan llegar a la orilla norte porque... lo que se les vende a través de televisión es que el enorme bienestar que tenemos aquí. Porque tú pones la televisión y eso se coge en cualquier hemisferio y en cualquier latitud. ¿Y cómo se vive en Europa? Pues se vive muy bien. Y es verdad, no podemos decir que no, vivimos bien. Claro, todos aspiramos a que nuestros hijos y a que nuestra familia lleguen ahí. Intentar poner puertas al campo o a la mar es realmente complicado. Y la solución, todo tiene solución. Es tan fácil de decir como difícil de hacer. La solución es que ninguna de estas personas tenga la necesidad de abandonar a su familia ni a sus países. Claro, esto es muy complicado dentro de lo que es una economía global que pisa un poquito lo que es la economía de los países que llaman subdesarrollados, ¿no? Los países que no tienen la economía tan desarrollada como pueda ser los países del hemisferio norte, uh-huh. Podemos decir, hemisferio norte, hablando de Europa, sí. Estados Unidos, Canadá y tal. Sobre todo cuando en un continente como África ha sido esquilmado por las potencias europeas y sus fronteras creadas de forma artificial en función de los intereses de potencias europeas colonialistas de finales del 19 y principios del 20. Tal vez lo que esté contando suene como muy extremo, según quién. Yo creo que no. No puede ser que un continente en el que había miles de reinos, lo dividas con una regla y un cartabón, que tú te consideres que eres el hacedor sumo, casi, y esquilmes sus tierras, sus riquezas, en detrimento del bienestar de esa propia gente. Los esclavices, y después creas un país, como por ejemplo es Liberia, en el que se vienen de regreso, algunos esclavos liberados que llegan a África y tienen el mismo tic que tienen los colonizadores esclavistas en Estados Unidos y esclavizan a sus propios congéneres. En fin, que todo es una amalgama. Estamos hablando de siglos y siglos de un proceso muy complicado de solucionar.
Jo no sé si has fet de... Ho deia, d'haver nascut a Tànger, que la seva família va d'anar a fer feina allà, que després vareu tornar per estudiar. Bé, va vist tan a prop també un continent davant l'altre, aquest estret de Gibraltar, tan estret però tan... tan difícil de creuar també moltes vegades, no? Haver viatjat tant, haver conegut gent, Si això també el fa mirar el món amb aquesta curiositat, amb escal... Mira, no només curiositat, sinó fent-se tantes preguntes, qüestionant tantes coses.
Home, yo he tenido la suerte esa, ¿no? De estando en Tánger, que ya no era internacional. Cuando yo nací ya no era internacional. Cuando llegaron mis padres sí que era internacional. Yo cuando nací ya ya estaba Hassan II, Hassan II de rey, ahí en Marruecos, y ya se había nacionalizado. Pero aún así, la amalgama de culturas que había en Tánger permitía conocer todo tipo de... Yo he visto pues, una sinagoga, una mezquita, la catedral de Tánger donde yo hice la primera comunión, la iglesia del Sagrado Corazón donde me bautizaron, la iglesia anglicana... Y tenía amigos marroquíes, tenía amigos musulmanes, tenía amigos judíos, había hindús, había... Toda esa amalgama allí se llevaba bien, no había problemas. Mi padre, en paz descanse también el hombre, mi padre entraba en las lonjas y lo que pasa es que con mi padre cuando llegó se defendía y él se defendía en árabe. Y entraba en la lonja de Kenitra, de Rabat, perdón, porque vivimos una época en Kenitra, en la desembocadura del río Sebú. Mi padre era el único cristiano que entraba en la lonja de Rabat para vender el pescado y demás, y se aclaraba perfectamente bien, y era una persona muy respetada, muy respetada. Ahora, mi padre, que manejaba un poco de cotarro, porque sus jefes marroquíes le daban total confianza y tenía total confianza, él contrataba a personas, y ya fuesen lo que fuesen, marroquíes, españoles, a todo el mundo le pagaba lo mismo. Entonces, él era una persona muy respetada. Uh-huh. I jo aprendí mucho de mi padre.
I de tot aquest bagatge i de tota aquesta història, avui hi ha aquí Miguel Félix Chicón, amb qui compartim conversa. Han començat amb una cançó, han seguit amb un viatge, amb un llibre, recordar que ell també té seu llibre, que això també no ho té tothom, i que mos queda una recepta. Així que vés pensant que han de cuinar.
Molt bé.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és història.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Oh, it's that girl I see staring straight back at me. When will my reflection show?
Marta Lliteres, benvinguda un altre dia, entre avui i demà, que ja comença a ser un poc que teva. Te sona aquesta cançó?
Sí, sí, me sona, sí.
Toca pel·lícula? Quina pel·lícula és?
Pues, escollit la de Mulan, de Disney. A mi m'encanta veure pel·lícules de infantils o de nins, o de, direm de dibuixos.
Sí,
de dibuixos,
sí, clar, sí, sí. D'animació, crec... no? Sí. Que a més n'hi ha per tots els públics, absolutament.
Sí, exacte. Sí. Perquè crec que són divertides, però també tenen molt de transfons, no? Molt de valors. I realment Mulan és que l'hauré vist com a 20.000 vegades.
Sí?
Sí, de petita, i després me'n vaig a recordar, vinga, vaig a veure...
Sí, recorda'm la història de Mulan, d'aquesta pel·li d'animació.
Pues a part que jo amb aquest és que al final volen reclutar en l'exèrcit persones guerreres, no? Mm. I en el final, pues, ella se cuela i per jo és el moment... de, que una dona també va fer el que li donen la gana. Però t'has de disfressar.
Ja, en aquest cas, na Mulan s'havia de vestir d'home per anar a l'exèrcit, lluitar contra los unos, però, bueno, en el final estava en el mateix nivell que els altres, no?
Sí, sí, sí.
I aconseguia el que volia. Que això és un poc el que fan a Marta, i així l'anant coneixent també tota aquesta setmana, que ja mos va dir el primer dia que era caparruda, però no només és que sigui caparruda, és que vol canviar el seu redol, i no saben si un dia serà presidenta d'aquesta comunitat autònoma d'aquest país, però no ho descartes, no ho descartes, i que també és una dona molt peliculera, això també sí. Mos has dit, així que està molt bé poder triar aquesta pel·lícula, que per cert, xerrant de Disney, les princeses Disney també han anat evolucionant, per sort, eh?
Sí, tens raó, que he dit de dibuixos, però és veritat que hi ha pel·lícules i pel·lícules, i en el final... El que ens ha costat anar trencant estereotips i anant que les nines no vagin només en falda, princeses de rosa, brilli-brilli, que després està molt guai, però és que jo me'n recordo quan ma mare me va començar a deixar vestir-me a mi tota sola, que m'ha fet una il·lusió increïble, jo me porava un vestit, però me porava esportives, i me deia, tu te veus bé? I jo li deia, jo me veig superbé, perquè mamà... Puc anar al bany superràpid i puc jugar en el recreo amb tots els meus companys, a futbol, bàsquet, balon prisionero, tot el que fossi, era com a... Crec que era un bon match.
Clar, sí, sí. Sí. I te senties bé. I na Marta també mos conta i mos demostra que el lideratge no té gènere, sinó que ve de sa força i ve de sa determinació, no? En el final, això és el que hem de valorar, no?
Sí, en el final, a veure que te pots fer mil formacions de lideratge, però també és el dia a dia. I jo, en el final, soc germana major de 2 mesos, i això ja pues, està, eres s'acabar trencant el gel de totes les decisions. Després, és veure que on he estat tant a bàsquet com a rugby, he estat la figura de capitana, que en el final és una figura en què el teu rol està entre mitges de la persona que mana, l'entrenadora o l'entrenador, i les teves companyes. Però no és només de manera vertical, per dir-lo així, sinó que al final l'entrenadora me pot dir com està el vestidor, quin ambient hi ha, la gent està nerviosa, la gent està enxufada, la gent està que no està per jugar el partit... O a l'enrevés, o jo dir-li a l'entrenadora o a l'entrenador estem molt cansades, necessitem descansar, no volem fer físic, o necessitem fer una activitat grupal per unificar perquè no s'han variat un parell entre nosaltres, o ha hagut algun malentès, i en el final podies comunicar cap a dalt i cap a baix. Uh-huh. I a poc a poc jo crec que vas descobrint quin és el teu estil de lideratge. Uh-huh. I segon vas creixent, segon el que t'ho dona la vida, o segon vas veient unes altres persones per com a referents.
Ja, i els teus valors quins són? Quins has anat desenvolupant, aprenent?
És veritat que per poca bibliografia, o que en Espanya el millor rugby no és tan conegut, jo m'he llegit bastant de llibres de Pep Guardiola, per exemple, que m'agrada molt, o inclús de Mourinho, Vicente del Bosque, tots entrenadors.
Tots entrenadors, sí.
I de futbol.
Un moment, no m'ha deixat clar, ja que venim del llibre d'ahir, que hauràs d'escriure el teu, Marta.
Tu creus?
Home, ja és que ja mos vas posar molt fàcil.
Sí, ja tinc un parell de notacions.
Si cerques tema, pots començar damunt el veler fent la volta al món, però és lideratge femení, per què no? I d'un esport, a més, entre cometes, tan masculí, no?
Sí, en el final jo sí que vaig donant passes i a mi el que m'han acabat dient els atletes que he entrenat, els atletes, que el meu lideratge era diferent, ni millor ni pitjor, perquè és vera que en alguns moments o alguns equips de feina que he tingut sí que se necessita un poc més d'estar més damunt de la gent i tal, però mai irrespetuós, no? I en el final el meu lideratge me van dir una vegada que és un lideratge circular, val? Que jo tinc també, me'n record que en Pep Guardiola quan ho vaig llegir, que se'n va a Manchester i demana que per favor el vestuari, a més de ser rectangular, el vol circular, perquè així tots els companys s'ouen entre ells, i va crear com una nova arquitectura en perspectiva de gènere i d'equip, i una sensibilització que això no se n'havia donat. És veritat que, com a futbol té tant de recursos, poden fer el que els doni la gana. Jo, si demà, em diran que no. Però, bueno, aquesta idea m'ha agradat. I després, que està clar que se necessiten una persona que dugui el bou i una persona que realment prengui decisions, però a vegades pots prendre les decisions si escoltes la gent que tens a vora.
Just això t'anava a demanar, clar, escoltar la gent per després prendre decisions i no tirar pilotes fora, no?
Exacte. I també m'han dit que tinc un lideratge vulnerable, però a mi no m'ho va caure malament.
Què vol dir vulnerable en aquest cas?
Malament.
A lo millor volien dir sensible, no?
Volien dir que, perquè una vegada ells van perdre un partit i els atlots se tapaven de jo i tenien llàgrimes en els ulls. I els vaig agafar i vaig dir, chicos, llorarás de fuertes, porque es mostrar tu vulnerabilidad a tus compañeros. I se van quedar loquíssims. I ja no és que vaig fer un equip de llorons, saps? Perquè, però si s'emocionaven, igual d'alegria com a vegades de ràbi. I jo crec que està bé manifestar les teves emocions. I aquesta assignatura no es falta a les escoles i no es falta moltíssim en l'esport. Perquè com no s'han entrenat perquè no diguis que no estàs a tope, que no ets fort, que no ets la millor, que no pots, que estàs cansada, arriba un moment que tu mateixa comences a crear-te una màscara, que això, per exemple, són eines que jo estic desaprenent, perquè m'acosta un munt demanar ajuda. Ara ja, aunque ho faig, a vegades ho faig d'una manera artificial, perquè sé que necessita ajuda i m'acosta més que una altra persona, ho deman i després dic, mira, avui ho he aconseguit. No ho he aconseguit en 5 minuts, però a l'hora he cridat algú, necessita ajuda.
És que al final tot això s'aprèn, no? Nosaltres en aquest programa, que també xerram molt amb molta gent professional, una de les coses que ens agrada recordar és les emocions. Que les emocions les tenim i perquè ens diuen alguna cosa, les hem de saber gestionar, no amagar, no?
Sí, escoltar-nos i donar-te compte que està trist també està bé. I sempre que ens demanen com estàs, tothom diu bé, i ja està. I a lo millor estàs rompuda per de dins. O a lo millor tens una superbona notícia però no la vols compartir, per si l'agafes, saps? Que ja començam a fer, no sé, que podríem millorar bastant com a societat, tenim això pendent, de que expressar-se, emocionar-se, està bé, perquè a vegades xerram fora subtítols. Ja. No fa falta.
I nosaltres aquí li hem de posar molta veu, Marta, que això és la ràdio. Ens encanta compartir aquesta conversa polisèmica i llarga amb tu. Ens queda posar un plat a taula. Ves pensant que crec que ens proposaràs alguna cosa ben, ben bona. Gràcies.
Gràcies.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
En els nostres convidats d'avui els hi fem una pregunta i els hi demanam, de totes les pel·lícules que has vist, en quina te quedaries i per què? La Magdalena Vicenç Fornés va triar aquesta.
Siempre nos hemos caracterizado por tener la capacidad de conseguir lo imposible. Y son esos momentos.
El primero en volar más rápido que la velocidad del sonido.
Esos momentos en los que nos atrevemos a apuntar más alto. A romper barreras. a alcanzar las estrellas.
Gemini 6, adelante.
A hacer conocido lo desconocido.
Pero un gran salto para la humanidad.
Los protagonistas de nuestras mayores heroicidades.
Avivando la imaginación de una generación.
Pero eso ya es historia.
Llega a puerto por última vez.
O quizás hayamos olvidado que seguimos siendo pioneros, que apenas hemos empezado.
Això sona molt èpic, Madalena Vicenç Fornés. Quina pel·lícula has escollit?
És emocionant, sí, has pogut saber això.
Quina pel·lícula és?
És Interestel·lar, d'en Christopher Nolan. Mm.
Per què aquesta pel·li?
Aquesta pel·li me la va fer descobrir el meu fill, que té 20 anys. Me va dir que l'havien de veure junts i tal, i l'hem vista, bueno, ja... Ell l'ha vista milers de vegades, jo l'he vista dues o tres vegades. La música m'encanta, la música és també emocionantíssima. També lligada en la passió, en la relació d'un pare i una filla. Mm. És brutal, és infinita. Jugar amb els temps també te du a una altra dimensió, no? Penses que ets una cosa tan petita, l'univers és tan gros. Després també està relacionada amb el que ens passa ara, no? Vull dir que estem espanyant el planeta, haurem d'anar a trobar-ne un altre. És una pel·lícula que pots veure moltes vegades i que cada vegada que veus trobes coses, els diàlegs, la música, just escoltar la música.
La música de Zimmer.
De Zimmer, és brutal, just sí. Escoltar-la. I té coses que no poden ser... No estan provades, té coses que no estan provades, després hi ha la teoria de la relativitat, és a dir, el tema dels temps, que això no ho pensam molt de pits, però el temps és relatiu. Sí. És a dir, nosaltres som aquí, ara vivim els anys que vivim, però després tot el tema de si te'n vas a una altra banda, una altra dimensió, això me fascina. És a dir, no sabré coses, és a dir, misteris d'aquests, m'interessa. I ara estic ansiosa per anar a veure l'Odissea. Sí, és un director que sempre treu punta a les coses i és intens. Per això és intens i passional.
I hem parlat amb Magdalena Vicenç Fornés, biòloga, botànica, conservadora del Jardí Botànic de Sóller, d'aquest canvi climàtic que també està molt present a dins Interestel·lar, aquest futur distòpic que... De vegades, lo distòpic ja mos comença a semblar no tan estrany, no?
Clar, la pel·lícula se veuen en l'obligació d'anar a cercar un altre planeta, no? I troben un agujero, que diuen gusano, que això no se sap ben bé si existeix o no, però bueno, el que cerquen és una altra banda on poder anar a viure perquè el planeta està ja destrossat. I també el tema de la conservació, és a dir, l'objectiu és conservar la Terra, trobar una altra banda on poder dur els humans, els animals, tot, i tornar a fer una altra terra, no?
Mira, mentre xerram estic veient aquest agujero de gusano que diuen en física, aquest pont d'Einstein-Rosen, que diuen que és una estructura hipotètica associada a l'espai-temps.
És una hipòtesi. És una hipòtesi. Sí, jo crec
Sí.
Que no se sap ben bé si existeix, però sí. un dia podrem descobrir que sí que existeix. Això seria brutal. Poder trobar una manera d'anar a una altra dimensió, a un altre temps de tu mateix. Uf, això ja m'apetes cap.
Escolta, hi hauria plantes en aquest altre espai-temps?
No sé què podríem fer. No sé què podríem.
Perquè tu t'imagines allò, com ara diuen, anem a veure si tal planeta és habitable o aquest interestel·lar. Plantes podríem viure sense cap
És que ser nostres, no. Ha de tenir una atmosfera, igual que nosaltres, evidentment. Hauríem de trobar un sistema, però clar, és que no estan xerrant de la nostra galàxia, xerrant de molt més. No és trobar a veure si podem viure a Mart, no, és que això va molt més enllà, és viure una altra galàxia, una altra dimensió que anys llum d'aquí, que segurament existeix, no serem únics en el món, perquè quan veus que tot és tan gran, no t'has de pensar que tu ets únic i que l'única vegada que ha sortit qualque cosa intel·ligent ets tu, no. N'hi ha d'haver més.
Si anàs endarrere en els temps, no mirant cap al futur com en aquest interestel·lar, jo pensava, i tu ho has dit a un capítol anterior, en les plantes medicinals, totes aquestes plantes, aquesta flora medicinal, que tens enrere abans de la ciència era tan útil i tan important, que sobretot manejaven les dones, les quals pues, de vegades les definien com a bruixes,
catalogaven de bruixes,
per mort de que eren capaços de fer...
Pues, amb... fer per ells màgia, sí, era màgia.
Aquesta ciència no explicada, no?
Clar, quan no saps una cosa,
a partir de les plantes.
Quan no saps una cosa, pues, has de dir això o no existeix o és màgia. En aquell moment, les curanderes, que realment curaven perquè les plantes tenen propietats i realment sabien com utilitzar-les, i no, no és que fessin màgia, però quan una cosa no s'entén, te traten de bruixa. En aquell temps, les bruixes deien que volaven perquè se devien drogar i pensaven que volaven. Després se posaven damunt una granera, clar, ens hem d'imaginar unes dones sense roba interior, amb ungüents per tot, i segur que en la seva ment volaven, perquè en aquell moment se devien estar, bueno, a una altra dimensió. I a la vegada curaven a la gent. I, bueno, la curació d'aquell moment era així, després ha anat evolucionant, però els hem seguit desemprant, i els seguim emprant, i els necessitam. Perquè molt de producte, maldament després acabi que s'estreu químicament, primer, la primera recerca que se fa és que té aquesta planta i per què serveix. Ara hi tornem un poc, la gent torna a les plantes, evidentment no en el mateix nivell perquè no tenim el mateix coneixement ni tenim els temps per fer-ho tot això, però és important que no se perdi. I en el Jardí Botànic tenim una àrea d'etnobotànica que deim que són això, les plantes relacionades amb l'home, començant per els jardins, és a dir, les plantes que utilitzem en els jardins per fer guapo, per estar bé, per meditar, seguint per les plantes medicinals, culinaris, i després conservant també les varietats antigues que també s'estan perdent, les varietats d'hortalissa i de fruiters. Són seleccions que ha fet l'home al llarg dels anys i que ara s'han perdut perquè ens estimem més una poma Fuji o una domàtica d'aquestes de ramillete, no sé què, que no fan gust de res, però són més guapes a la vista. Què passa? Que les nostres espècies no estan modificades genèticament, tenen tot una reserva genètica que ens pot servir un moment determinat, el que he dit abans, no? Que si tu tens una reserva genètica i tens unes condicions, t'adaptes en aquestes condicions. Però si canvien les condicions i tens bagatge, pots adaptar-te. Si no en tens, una poma Fuji, quan canvies clima, no tindrà opcions. O una domàtica d'aquestes de ramillet d'hivernadero, no els posis a segons a bon perquè no resistiran. Les nostres tenen capacitat encara de resistir. Si no, feim un canvi climàtic massa ràpid.
I que avança molt aviat. No sé si amb aquest temps d'estudi, d'investigació, d'exercici de professió, n'has vist desaparèixer de plantes.
I tant, sí, de varietats. De varietats. Sí, sí, sí. De fet, nosaltres fa 30 anys vam començar a replegar les llavors gràcies a en Llorenç Paeres, que és un tècnic agrònom que sempre s'ha preocupat per aquest tema, tant d'animals, de races d'animal com de plantes. Varen començar a dur les llavors en el Jardí Botànic perquè nosaltres just acabàvem de fer un banc de germoplasma, però pensant només en flora silvestre, i aquest grup de gent que se dedicaven a això, doncs varen venir i ens varen dir teniu un espai per les varietats, i varen conservar el que ells ens duen, i de fet moltes ja no els pot trobar en el mercat, la majoria ja no els pot trobar en el mercat. Ara hi ha l'associació de varietats locals, que és una associació que ha divulgat tot això, i estan intentant recuperar i que la gent ho cultivi, però la gent és molt còmoda, la gent no guarda les seves llavors, la gent els compra cada any. Clar, se perd aquell pas de selecció, és a dir, si tu tens un hort a Llucmajor, amb unes condicions, i tu cada any te selecciones les teves llavors, arribaràs a tenir les teves llavors, adaptades en el teu hort, adaptades a tu mateixa, a les teves costums, a les que t'agraden més. Ara no, això s'ha perdut, la gent no selecciona. La temàtica de Ramallot va sortir així. Cada família tenia la seva. N'hi ha més de 40 diferents de varietats de tomàtica de Ramallet. A cada poble n'hi ha una diferent. A Solla no se cultiva la mateixa que a Vall de Mossa, ni evidentment la mateixa que a Sineu. És a dir, són microclimes diferents.
Que interessant tot això que mos contes, Magdalena, com mos connecta amb nosaltres i amb el nostre entorn a partir, com ho deies en un capítol anterior, la ceguera botànica...
Sí, la ceguera botànica.
Ho deies així, la ceguera botànica, perquè mirant primer el que se mou que el que no se mou.
Mirant primer el més semblant a nosaltres.
El més semblant
a nosaltres. El que té ulls i mos mira. mos estira més. Clar, una planta que passa ja...
Pot ser per protegir-nos. Però mira'm ses plantes, a partir d'aquesta conversa. Ara no sé si per demà mos proposaràs alguna recepta que tingui plantes per menjar. Ui. O no. Ara veurem, però tot d'una entrarem a sa cuina d'Anna Magdalena Vicenç Fornés. Bé, demà, que això és una conversa per capítols i a trossets. Gràcies, Magdalena.
Gràcies.
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Aquest és un vespre de pel·lícula gràcies als nostres conversadors polisèmics que ens acompanyen tota la setmana. I en Marc Ferrà ha triat aquesta.
¿Qué es la zona desmilitarizada? Me suena a Blancanieves.
No te acerques al castillo de la madrastra.
Ay-ho, 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 Chimín.
Oh, mira, pero si has aterrizado en Saigón, ahora estás entre los enanitos.
Somos las tropas de Vietnam, Nam del Sur, Nam del Sur. Oh, no, la bruja mala y ruin por el sendero de Ho Chi Minh.
¡Te atraparé, hermosa mía!
¡Oh, Dios mío! ¡Es la malvada bruja del norte! ¡Es Hannah de Hanoi!
Aquí està doblat el senyor Robbie Williams, però ja el podeu recordar si heu vist Good Morning Vietnam fent aquest programa cada dematí per animar les tropes nord-americanes. Marc Ferrà, com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
Que bona aquesta pel·li.
M'encanta. No sé per què. És una pel·lícula, és la primera vegada que la vaig veure i és una pel·lícula que no m'acansa de veure. Cada vegada valoro més una cosa, és l'humor com arma per poder explicar situacions que donen molt poques ganes de riure.
Sí, sí, i això és el que feia aquest locutor, que era Robbie Williams, cada dematí, donant això, el que dèiem, és bon dia a les tropes nord-americanes i quina manera també de pensar que absurda és la guerra, no? Com es exposa, com perden la humanitat, i això és una pel·lícula on també viu molta humanitat.
Sí, i a més, com a no, enamorats, aquí tinc l'oca, no? D'enamorats de la ràdio, que és sempre vam pensar ja quan veus, i ostres, quines ganes un dia d'obrir un programa matinal de ràdio amb aquest Good Morning Vietnam, o amb el que sigui, amb aquella energia, amb la música. I al final és un poc, és un viatge també que fas amb aquest personatge, amb l'Adrian Clonauer, que ell mateix també va recorrer. I el que dèiem, aquest humor és una sàtira, al cap i a la fi, no? També amb el que hi ha darrere d'aquesta guerra, no? Com es manipula. I precisament la guerra de Vietnam va ser una de les primeres guerres, sempre es diuen televisades, i on la premsa, els mitjans de comunicació van jugar un rol, diguéssim, no sé si més actiu, podem dir, no? Però així tot és una guerra que va estar també envoltada de mentides, de manipulació, tot amb un pretès, també una realitat, no?, que, ostres, que no m'ha après res. Hi ha hagut molts Vietnam, després de Vietnam, evidentment abans també, però després n'ha continuat havent-hi molts, moltes potències estrangeres que segueixen prenent les fronteres o els altres països com si fossin, no?, gairebé aquest globus del Charles Chaplin, no?, mm-hmm, la pel·lícula del dictador. Ostres, és una pel·lícula que m'agrada molt. Parla d'aquesta realitat, d'aquest sofriment, no només de les persones de la gent de Vietnam, també dels mateixos soldats, com tots, no?, al final.
Sí. En Marc Ferràs, periodista, viu actualment a Rabat, a Marroc, des de l'any 2019. L'haureu vist aquests dies cobrint tota centrada de persones a Ceuta. És corresponsal habitual d'Antena 3, de la cadena SER, també del Periódico de Catalunya. Ha estat també periodista d'aquesta casa, d'IV3 Ràdio i Televisió, i d'alguna manera sempre vinculat en els mitjans de comunicació i a la seva terra, que és aquesta, que és Mallorca. Però quan ara que xerraves de la ràdio, que xerraven d'aquest personatge, no?, tu com te planteges la informació que dones, si és que t'ho planteges d'alguna manera, Marc? Tu que fas informació, sobretot especialitzada en persones migrants, refugiades, com us contes que passa a les zones frontereres, i que, a més, és un tema actualment molt polititzat, molt visceral, i que moltes vegades també escapa de la reflexió i de respirar i fer-se preguntes. Tu te planteges com mos expliques aquestes coses?
Home, depèn molt de la situació. Ara, per exemple, quan parlàvem de Ceutes, a vegades no cal pensar-hi molt, en el sentit que simplement intentar explicar, intentar transmetre a la gent que ens escolta, que ens llegeix o que ens veu, el que tu veus amb els teus ulls, el que tu perceps, el que pots parlar amb la gent, aquestes sensacions que tu que vius i que intentes filtrar-les, desxifrar-les, i també has de prendre en consideració, has de tenir en compte que la gent que et segueix o que t'escolta coneixen molt poc del que succeeix i tu coneixes molt.
I tu tens un minut per explicar-ho, per televisió i per ràdio, en els diaris.
30 segons, ara sí. No? Cròniques de 30, de televisió, 30 segons, que pots explicar en 30 segons, evidentment. Però, com a mínim, deixes dues idees. Cal tenir en compte també això, que la gent necessita tenir uns certs ingredients de base, de context, per entendre un poc la situació, perquè en situacions tan difícils i tan, ostres, tan heavies, podem dir, no?, que hem vist a lo de Ceuta, si no hi ha context, ostres, és molt perillós.
No s'entén.
És molt important contextualitzar. Això és el punt número 1. I a vegades, sempre el problema que ens trobem, ostres, a vegades dic, ostres, perdem més temps contextualitzant? Bé, perdem.
Ja.
Estem més temps contextualitzant que realment explicant el que succeeix. Jo crec que és intentar explicar les coses de manera honesta. Mai no serem ni neutrals, ni objectius, ni crec que tingui sentit.
No existeix, no?, la subjectivitat periodística.
No. Per molt que ho intentis, que no és una qüestió de no voler. És a dir, jo ara aquí no puc ser mai objectiu, perquè que explicàvem abans aquests darrers dies de les entrevistes, de les identitats, del tot. Ostres, tot tenim tantes coses dins del cap que ens han anat construint, que ens han anat teixint, que ens han anat determinant, que si dues persones estan dins, veient una mateixa botella d'aigua com aquesta que tenim ara sobre la taula, és que potser la manera com tu la descriuràs, Araceli, la manera com jo la descriuré, serà diferent. Tinguem molt en compte això, és molt important quan estem nosaltres al terreny, fem moltes vegades feina amb persones que estan en una situació molt complicada i perillosa. És a dir, una de les coses més importants de la nostra feina és protegir les persones. A vegades el fet de jo poder estar parlant o entrevistar una persona, si això la pot posar en perill, és a dir, s'ha d'anar molt en compte els menors d'edat, les imatges dels menors d'edat. També a vegades parles amb persones en una situació d'estrès, de posar en context com les persones et parlen, no? Tot això sí, si parlant de moments on evidentment com lo de Ceuta o moments que han viscut, sobretot els més intensos, ja com sigui el terratrèmol que hi va haver també al Marroc, o altres tragèdies que han viscut i comptat a la frontera, o altres viatges, me'n refereixo que després del dia a dia és més senzill, perquè tens aquest temps de poder preparar les coses, de poder-les pensar, la manera de poder contrastar, no? Perquè sempre hi ha aquesta inseguretat, i més quan fas feina en un país que no és el teu, com qui diu, que no coneixes, potser amb els ingredients que coneixes, si ara Mallorca, bueno, tot i que a Mallorca ja fa 6 anys que no hi soc, que també hi ha coses que se m'escapen. Al final, bueno, és aquest, intentar parlar molt, escoltar també amb gent que explica de maneres molt diferents, i això no vol dir donar-ho per bo.
En Marc Ferrà acaba de dir una paraula que mos dona peu per preparar-nos per el programa que ve, que és ingredients.
Això és molt important.
I d'haver pensant que hem de posar en plat a taula.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón.
No tothom té una vida de pel·lícula, però ja heu vist i ja heu sentit que una pel·lícula és un bon recurs per xerrar de la vida. Gràcies, Miguel Fèlix Chicón, Marta Lliteres, Magdalena Vicenç, Jaume Fiol i Marc Ferrà. Per demà vos demanarem que poseu un plat a taula.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar. Previsto por los grises de Henri Descartes, cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la nube el bar. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 cine.